Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa no veu clara la investigació per terrorisme a la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, en la causa del tsunami democràtic, i per això ha suspès la tramitació de la petició que els ha fet arribar el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que en una comissió rogatòria enviada el novembre passat demanava informació exacta sobre el domicili de Marta Rovira a Suïssa i també els moviments d'un compte bancari des del qual, suposadament, creu el jutge Castellón, es van poder finançar les protestes del tsunami democràtic. La justícia de Suïssa diu que l'Audiència Nacional no aporta cap prova que vinculi Marta Rovira amb el tsunami i amb el terrorisme i no li donen la informació que els hi demanava el jutge García Castellón. Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Concretament, des de Suïssa diuen que la relació de Rovira amb el tsunami no està gens clara.
Sí, de fet, l'Oficina Federal de Justícia creu que la causa contra el tsunami democràtic és una causa política i que per aquest motiu es nega a col·laborar amb la justícia espanyola en aquest assumpte. I, a més, planteja una sèrie de preguntes al Ministeri de Justícia i també al jutge García Castellón sobre la llei d'amnistia. En concret, pregunten pels possibles efectes i també conseqüències que pot tenir aquesta llei per als imputats de tsunami democràtic. Fins que García Castellón no els aclareixi tot això, diuen que no els donaran cap informació.
Per tant, doncs, revés contundent el que s'endú l'Audiència Nacional amb aquesta resposta de la justícia suïssa que hem conegut avui. L'avançava aquest matí a primera hora al diari El País. Una Audiència Nacional que veia en aquesta causa, ho recordaran, l'oportunitat per deixar a Puigdemont i a Rovira fora de l'amnistia. Però que per ara no està gens clar que acabi sent així. I més, quan el Partit Socialista i Junts tenen més dies fins al dia 7 de març per negociar un text de la llei d'amnistia que agradi als de Carles Puigdemont.
I és que la mesa del Congrés ha donat 15 dies més de marge a la Comissió de Justícia per negociar el text d'aquesta llei, com havien demanat els socialistes. La proposta ha tirat endavant amb els vots dels membres de la mesa del PSOE i de Sumar.
I en política municipal anirem avui a Barcelona, la capital catalana, on el govern de Jaume Collboni ha salvat el primer tràmit dels pressupostos municipals gràcies als vots d'Esquerra i dels Comuns. Però el partit Ada Colau ho lliga a tancar un pacte de govern abans de 30 dies.
Janet Sanz, portaveu de Barcelona en Comú, ha estat així de contundent.
Li podem dir ultimàtum, última oportunitat, li podem dir de moltes maneres, perquè li hem donat aquests 8 mesos, 248 dies.
Però el govern de Jaume Collboni no s'ha mogut de lloc, els ha respost Jordi Valls, regidor d'Economia i Hisenda de Barcelona.
Repeteixen excessivament que volen un govern, que apel·len a la responsabilitat i volen un pressupost d'esquerres. Però tenim una certa dificultat. Si realment volen que aquest Ajuntament desplegui polítiques d'esquerres, el ple de març tenen la segona volta.
I Valls ha agraït la confiança d'Esquerra Republicana, amb qui han firmat un acord per aprovar els pressupostos al ple del mes de març. Tries per Barcelona, PP i Vox hi han votat en contra.
I anirem també breument a l'aeroport del Prat, on aquest matí un vessament d'un producte amb substàncies radioactives s'ha vessat dins d'un avió i això ha complicat per uns moments la situació. La terminal T1 s'ha hagut d'acordonar la zona on hi havia aquest avió estacionat. Després, en els esports, parlarem del Barça, que ja és a Nàpols, on demà a les 9 juga l'anada dels vuitens de la final de la Lliga de Campions. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Els dos equips arriben amb situacions similars, un amb un entrenador que plega el 30 de juny, l'altre amb un entrenador nou. El Nàpols va cessar ahir Walter Mazzarri per incorporar Francesco Calzona.
Tot plegat després de la derrota del Girona a Sant Mamés, malgrat tot, Mitchell és optimista.
Me va venir arriba. Creo que vamos a luchar por entrar en Champions.
I tot el dia que hem conegut els límits salarials de primera i segona divisió, el Girona el té en 52 milions d'euros, el Barça en 204 i el Madrid en 727. A segona, l'Espanyol disposa de 9 milions d'euros com a màxim.
Tot plegat, això us explicarem en els esports. Després, abans de tancar el programa La Cultura, parlarem del cartell del Sónar, que s'ha confirmat avui tots els seus artistes. D'aquí uns minuts, com dèiem, ampliem tot plegat. Abans, sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica d'avui ens indica encara temperatures altes per l'època de l'any, màximes avui entre els 17 i els 22 graus a bona part de Catalunya, les més altes a la costa i al prelitoral, unes temperatures però que baixen una miqueta de cara demà dimecres i baixaran de forma més clara i evident a partir del proper divendres, quan tornarem a parlar d'ambient hivernal i amb precipitacions a la meitat nord de Catalunya, però fins aleshores, fins dijous, tranquil·litat. Aquesta tarda, sol, la presència d'alguns núvols més abundants cap a les comarques del Pirineu, sense cap conseqüència, i encara tramuntana de moderada a forta al nord de la Costa Brava, la qual cosa encara provoca una miqueta de temporal marítim. De cara a demà esperem un matí tranquil amb alguna boirina, augmentarà una mica més la nuvolositat, però seran núvols poc importants i tindrem vents bàsicament de mestral, la qual cosa provocarà maror al llarg de tota la costa. Demà les temperatures mínimes seran una miqueta més altes que les d'avui, però les màximes màximes baixaran lleugerament, tot això esperant el canvi de temps que ens arriba a partir de divendres. Però fins aleshores, tranquil·litat arreu del país.
Gràcies, com sempre, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La justícia suïssa no compra el relat del jutge de l'Audiència Nacional en la investigació de Marta Rovira, secretària general d'Esquerra, en la causa que té oberta pel tsunami democràtic. Concretament, l'Oficina Federal de Justícia de Suïssa ha denegat al jutge espanyol García Castellón la informació que aquest li havia demanat per saber l'adreça de Rovira i també les dades d'un compte bancari que, segons García Castellón, jutge de l'Audiència Nacional, es va fer servir per finançar les protestes del tsunami democràtic.
En una resposta a una comissió rogatòria que va enviar a Suïssa el jutge Castellón i que ha avançat avui al país, les autoritats suïsses demanen a Espanya que aclareixi exactament la relació entre la dirigent republicana i la mobilització de l'aeroport del Prat el dia que es va emetre la sentència del judici del procés i també si la llei d'amnistia que s'està tramitant al Congrés l'afectaria. Després de saber tot això, es plantejarà si col·labora amb la causa.
I és que la comissió rogatòria la va enviar al jutge de l'Audiència Nacional el 21 de novembre passat. La principal petició que els hi feia era, com dèiem, localitzar el domicili de Marta Rovira a Suïssa i també informació sobre els moviments d'un compte bancari des d'on creu el jutge s'hauria finançat aquesta plataforma, el Tsunami Democràtic.
En el document de resposta al jutge espanyol, l'Oficina Federal Suïssa li reclama proves de la relació de Rovira amb Tsunami perquè diu que la comissió rogatòria no n'aporta cap i pel que fa a l'adreça de Rovira a Ginebra li diu que la pot demanar amb un procediment simplificat de cooperació policial i que no li dona perquè no entén per què la vol. Sobre el compte bancari li recorda que ja ho va demanar ara fa 4 anys i que se li va denegar per les mateixes raons, és a dir, falta de proves i arguments també de pes sobre els indicis de terrorisme que el jutge veu en aquestes mobilitzacions de tsunami.
I davant d'aquesta notícia, el govern de la Generalitat no vol entrar encara a valorar aquests fets en concret i reitera el que ja ha dit en altres ocasions, que el jutge García Castellón fa una persecució política de l'independentisme. Marxem cap al Palau de la Generalitat. Judit Caselles, bona tarda.
Hola, bona tarda. El govern no entra a valorar les últimes informacions públiques de la causa, però sí que torna a llançar el mateix missatge de fa dies, que en la causa de Tsunami Democràtic no hi ha terrorisme, malgrat que alguns jutges, com García Castellón, sí que hi vegin indicis. La portaveu Patricia Plaja espera que la justícia suïssa els doni la raó.
Que no hi ha hagut terrorisme és una evidència, ho sap tothom, i com hem dit en reiterades ocasions, que des de diversos estaments judicials es convertien en persecució política, investigacions que de fet ja arrencaven amb aquest objectiu, que el punt de partida ja era aquest, no esclarir res, sinó dur a terme una persecució política, això no és nou.
Plaja afegeix que les informacions que arriben sobre Suïssa encara no estan abocades a la causa i per això prefereix anar amb peus a plom i no valorar-les.
Gràcies, Judit. De fet, d'altra banda, des de la Moncloa, el govern espanyol diu que respecta aquesta decisió que ha pres la justícia suïssa. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que s'ha fet avui a Madrid, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha afirmat que el seu govern ha conegut la notícia pels mitjans de comunicació, igual que la resta de població.
Respecto a la justicia y, por supuesto, también a todos los procedimientos judiciales, tanto de los tribunales españoles como de los tribunales europeos. Y aquí, por lo que hemos conocido por los medios de comunicación, en todo caso le corresponderá al juez García Castellón responder la solicitud de información que ha llegado y se ha trasladado por parte de los tribunales de Suiza.
I és que la causa del tsunami democràtic, ho recordarem, ho hem anat explicant al llarg d'aquests programes, és una de les que més han callat aquesta llei d'amnistia, però podria deixar de ser un escull si hi ha pacte entre el PSOE i Junts, que tindran 15 dies més de marge per negociar el text de la llei d'amnistia. Concretament, fins al dia 7 de març, la mesa del Congrés dels Diputats ha acordat amb el vot dels propis socialistes i de Sumar, és a dir, els dos partits del govern, una pròrroga en la tramitació d'aquesta llei.
Així doncs, les negociacions entre Junts i el PSOE es poden allargar fins la primera setmana del mes de març per impedir que la llei i quedi rebutjada de nou al ple. Els grups tenen marge, per tant, fins al 7 de març per assolir un acord a la Comissió de Justícia, un pas previ perquè el projecte de llei arribi al ple del Congrés. La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, confia que els grups siguin capaços d'assolir un acord i aprovar aquesta llei, però insisteix en la constitucionalitat del text.
Desde siempre hemos dicho el gobierno, el Partido Socialista, que la ley entró constitucional en el Congreso de los Diputados, que tiene que salir constitucional y que, por tanto, cualquier cuestión, cualquier materia técnica que se quiera incorporar tiene que perseguir esas prerrogativas que para nosotros son absolutamente imprescindibles. Y, por tanto, los elementos que nos separan son los que tenemos que desarrollar a lo largo de estos días y ojalá, ¿no?, lleguemos dentro de unas horas.
D'altra banda, canviant de qüestió, al Parlament de Catalunya, la Mesa ha tramitat també la iniciativa legislativa popular que ha impulsat Solidaritat Catalana perquè la cambra del Parlament de Catalunya declari la independència, malgrat tenir sobre la taula un informe desfavorable de lletrat, això sí, un informe que és només consultiu.
Els dos membres de Junts, la presidenta del Parlament, Anna R., i la secretària segona, Aurora Madaula, hi han votat a favor. El membre de la CUP, el secretari tercer, Carles Riera, hi ha votat a favor. En canvi, la vicepresidenta primera, Alba Vergés, d'Esquerra, s'hi ha abstingut, mentre que els dos representants del PSC hi han votat en contra. Així doncs, la Mesa ha decidit per majoria tramitar aquesta iniciativa legislativa, tot i que un lletrat del Parlament, com deies, a més un informe desfavorable, on explica que la proposició de llei no s'assenyeix a l'àmbit estricte de les competències de la Generalitat i, per tant, incompleix l'article 6.2 de la llei que regula les iniciatives legislatives populars.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Que passen de les dues, marxem a Barcelona, on el PSC ha aconseguit tirar endavant el primer tràmit dels pressupostos gràcies als vots d'Esquerra i també dels Comuns. Això sí, el partit de Colau ha insistit que només votaran a favor dels comptes en el ple si abans es tanca un tripartit d'Esquerres per governar la ciutat. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, sí. Barcelona en Comú ja no s'amaga i parla directament d'ultimàtum. El ple del mes de març votaran no als pressupostos de Jaume Collboni si no s'ha tancat un pacte de govern entre els Comuns, el PSC i Esquerra. Des del partit de Colau han apel·lat a la responsabilitat de Collboni i han assegurat que estan disposats a parlar, però la portaveu dels Comuns, Janet Sanz, ha aprofitat per criticar l'acord que el PSC ha tancat amb els republicans.
I els hi proposem negociar seriosament. Ens asseiem que puguem començar a treballar amb aquest acord, no a fer de comparses, no a tancar miniacords de partides concretes, un pressupost de 3.800 milions d'euros. No volem ser els socis petits.
Davant d'aquesta exigència, el regidor d'Economia i Hisenda no s'ha mossegat la llengua, és Jordi Valls.
Discutint de pressupost. Estem a la Comissió d'Economia i Hisenda, no estem en una altra comissió. Això no és un acord, ja ho he dit. Un acord és més que un document signat, és una demostració de confiança. I probablement la confiança no la tenim. I aquest és un element que també hem de posar sobre la taula. Resulta complicat, a vegades, i ho dic amb tot el respecte, ser amic d'algú que només visualitza el seu model de ciutat i la seva manera de ser esquerres.
Valls també ha dit als Comuns que, si volen polítiques d'esquerres, poden votar a favor dels pressupostos al ple de març. El regidor d'Economia també ha celebrat l'acord amb els republicans i ha agraït la confiança i el compromís que han aconseguit. Des d'Esquerra, el portaveu Jordi Castellana també s'ha mostrat satisfet, sobretot perquè consideren que han aconseguit portar el PSC cap al model de ciutat que ells defensen.
Canviar de rumb aquests inicis de mandat d'un govern socialista, molt prudent, fins i tot m'atreviria a dir que conservador en algunes de les seves formes, de molta endreça i de poca ambició. I avui creiem que aquest acord mostra aquesta ambició i que marca una nova fita per construir una acció municipal molt més progressista, amb ambició i que exerceix de capital de país.
Qui més ha criticat aquest acord és Junts. Ramon Tremosa considera que el pacte entre el PSC i Esquerra Barcelona està lligat als pressupostos de la Generalitat i ha lamentat el paper que ha jugat el govern de Jaume Collboni.
Esclar que Esquerra Republicana té tot el dret a pactar amb qui vulgui, només faltaria. El que passa, que això s'hauria de dir abans de les eleccions. Però en tot cas, Xavier Trias va dir, nosaltres podem pactar amb Esquerra o podem pactar amb el PSC. I ara, avui, es descobreix que el PSC no ha volgut mai, ni ha tingut mai cap intenció de pactar amb Junts per Barcelona.
Finalment, la Comissió Extraordinària ha aprovat l'inici de tràmit dels comptes amb una votació dividida pels blocs dreta i esquerra. Hi han votat a favor el PSC, els Comuns i Esquerra, i en contra, Junts, el PP i Vox.
Gràcies, Pau. Política a banda, en surt aquest matí a l'aeroport del Prat pel vessament d'un paquet amb material mèdic que contenia substàncies radioactives de baixa intensitat. Durant unes hores s'han confinat els viatgers a l'avió per fer les comprovacions pertinents i descartar que hi hagués perill a la zona.
Sí, l'avió provenia de Suïssa i viatjaven 127 passatgers i 5 tripulants. Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta del Pla Especial per Emergències Radiològiques i també el Pla d'Emergències Aeronàutiques. Fins a la zona també s'ha mobilitzat la Unitat d'Intervenció i Suport del SEM, tot i que no hi han hagut ferits.
A tot això, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona s'ha fixat com a objectius per als pròxims 2 anys incrementar la connectivitat directa de l'aeroport del Prat amb Xangai, Hong Kong, Lima, Delhi i Tòquio, dins d'un conjunt de 40 destinacions prioritàries per potenciar Barcelona com a destinació mundial.
El pla presentat presentat avui també preveu treballar per disminuir l'estacionalitat d'algunes de les rutes intercontinentals que ja superen, incrementar-ne també la freqüència, com són San Francisco, Chicago, Washington, Buenos Aires o Singapur, entre d'altres. Això implicarà créixer un 23% en el nombre de passatgers que viatgen en vols intercontinentals directes amb origen o destí Barcelona respecte al 2023 i recuperar també les xifres del 2019.
Canviem també de qüestió. Els mestres i professors creuen que algunes de les causes que expliquen la davallada dels resultats educatius visibles en el darrer informe PISA són les ràtios elevades, la manca de recursos tant per a la inclusiva com en la general i la poca estabilitat normativa. Així es desprèn d'una enquesta realitzada pel sindicat Comissions Obreres en què un 72% dels participants dubta que la comissió d'experts que ha impulsat el Departament d'Educació sigui la millor resposta al que consideren una emergència educativa.
I com a solució, el sindicat reclama que el curs vinent comenci amb una baixada de ràtios tant a infantil 2 com als primers cursos d'ESO i de postobligatòria, situant al màxim en aquests cursos a 20 alumnes per aula. Per a la portaveu de Comissions Obreres, Teresa Esparavé, això suposaria un punt d'inflexió, ja que permetria millorar les condicions en què els docents han d'atendre els alumnes.
L'1 de setembre del 24 baixi les ràtios. I això serà, podria ser un punt d'inflexió molt gran per als resultats educatius i per la qualitat educativa. Després, el tema dels recursos per l'escola inclusiva, més personal de suport educatiu, logopedes, TEIs, TIS, educadores d'educació especial, internalitzar les vetlladores, i el tercer és el tema del finançament, que és el que l'hem situat molts cops, no? De fer aquesta progressió per anar pujant, incrementant i apropar-nos la proposta de la ILP en 4 anys al 6%.
D'altra banda, un dels principals resultats d'aquesta enquesta és que gairebé un 30% dels docents catalans no estan gens d'acord amb que la creació de la comissió d'experts per part del govern sigui la via per trobar estratègies davant la davallada dels resultats educatius.
Per tant, aquesta de l'educació no és l'única causa que té el govern, l'única problemàtica que té el govern sobre la taula, també ho és la sequera, que està afectant a molts sectors. I si en els darrers dies qui alçava la veu eren els gimnasos i el sector hoteler, avui qui ho ha fet és el Gremi de Jardineria de Catalunya. Diuen que el decret de sequera que afecta el rec del sistema Ter Llobregat els aboca al tancament d'empreses i de pèrdues importants.
Sí, el sector lamenta que no són els que més aigua gasten, però per contra són els que pateixen més restriccions. En parla el president del Gremi, Miquel Martí.
L'anterior sequera, 2007-2008, el Gremi de Jardineria va tenir una davallada de facturació del 50% i el 30% de les empreses van desaparèixer. Com a Gremi vam fer una enquesta novembre del 2023 i en aquell moment l'enquesta ens van dir els nostres agremiats que la facturació havia baixat un 20% i encara no havia entrat en emergència. Perspectives històriques i cap on anem és que tenim un problema molt greu.
I per tot plegat, el sector demana al govern que desenvolupi un certificat d'eficiència hídrica perquè la gent que compleix tingui una restricció d'aigua ajustada.
I a Campdevànol, al Ripollès, l'Ajuntament recomana, atenció, no consumir aigua de l'aixeta per beure ni tampoc per cuinar. Una decisió que també va prendre ahir el municipi de Ripoll. El motiu és elevat nivell d'arsènic que ha detectat i que supera els 10 micrograms per litre. L'arsènic és un element químic que es troba de manera natural a l'aigua, però arran de la sequera s'ha vist incrementat.
L'aigua de l'aixeta sí que es pot utilitzar per dutxar-se o rentar-se la roba sense cap risc que suposi per la salut. De fet, ja en altres episodis de sequera, els nivells d'arsènic també van pujar i es va haver de limitar també el consum d'aigua. A tot això, els ajuntaments de Ripoll i Campdevànol i Sumar-se, que és la empresa que gestiona aquesta xarxa, han aprovat el projecte de renovació i ampliació de l'estació de tractament d'aigua potable. D'aquesta manera, es preveu posar fi a les incidències de qualitat de l'aigua que s'han produït en els darrers anys.
I pareu també atenció al rebost si heu comprat recentment barretes de xocolata Milka Oreo. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha emès una alerta per la possible presència de fragments de plàstic al producte i, per tant, recomana no consumir-lo.
En concret, el lot afectat s'ha distribuït a tot Espanya i té data de caducitat l'1 d'agost del 2024. Des de l'empresa responsable d'aquest producte, asseguren en un comunicat que la incidència només afectaria algunes unitats d'aquest lot, però demanen a totes les persones que l'hagin comprat que no se'l mengin. Per tant, qualsevol consumidor que tingui alguna d'aquestes barretes i vulgui demanar la devolució de l'import o sol·licitar també qualsevol aclariment, la companyia posa a la seva disposició el servei d'atenció al consumidor via telefònica o la possibilitat també d'omplir el formulari de la pàgina web.
Més qüestions pel que fa ara a la informació de successos. Els Mossos d'Esquadra estan investigant una agressió a una jove major d'edat al carrer Camps i Fabrés de Barcelona, això és el barri del Ferró. Els fets van tenir lloc la nit de divendres a dissabte al voltant de les 4 de la matinada quan un home va colpejar fortament la víctima, això sí, sense cap motiu aparent.
Segons els Mossos d'Esquadra, la l'actitud violenta de l'autor no respon a motivacions sexuals ni està tampoc relacionada amb un robatori. La jove va haver de ser atesa en un centre sanitari i va interposar una denúncia per lesions davant dels Mossos. La policia ja ha obert una investigació per esclarir els fets.
D'altra banda, 15 detinguts en l'operatiu antidroga que han desplegat aquest matí els Mossos d'Esquadra. Més d'un centenar d'agents han fet una vintena d'entrades i escorcolls en diferents habitatges. L'objectiu de la policia catalana era desarticular diverses xarxes dedicades a la producció i a la venda de marihuana i així a l'àrea de Barcelona.
S'han fet entrades en diferents municipis com Badalona, Vallgorguina o Sant Adrià del Besòs. En aquest municipi hi hauria el domicili del màxim responsable de les xarxes i en algunes de les ubicacions se sospita que hi ha plantacions de marihuana i també s'investiguen delictes de defraudació d'energia elèctrica.
I a Figueres han detingut dos lladres de 34 i 25 anys que han comès dos robatoris amb violència en els darrers dies. El primer va passar el 16 de febrer pels vols del migdia quan un home va entrar en una botiga del carrer Sant Pau i va marxar del lloc dels fets empenyent la víctima abans de fugir, però també va rebentar una vitrina del local d'un cop de puny.
El segon dels robatoris es va produir l'endemà pels vols de les 8 del vespre. En aquest cas, el lladre va assaltar la víctima al carrer de Sant Vicenç. El sospitós pretenia endur-se la bossa de mà de l'home, que es va resistir per evitar que li prengués. I com que no va aconseguir el seu botí, l'arrestat va treure un cúter i va ferir la víctima a la cara. Els dos lladres han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
I avui ha començat el judici contra l'home acusat d'agredir sexualment a 5 menors d'edat a Empúria Brava, també a l'Alt Empordà. S'enfronta en aquest cas a 35 anys de presó.
La fiscalia sosté que feia tocaments a les menors quan estaven soles, sobretot en període de vacances, i s'aprofitava també de la confiança que li tenien els pares d'aquestes menors per ser amic de les famílies. Els abusos haurien tingut lloc entre el març del 2017 i el març del 2019, quan les víctimes tenien entre 8 i 15 anys. Tres d'aquestes nenes són germanes. El judici ha començat avui amb les declaracions de les víctimes. Això a porta tancada i està previst que l'acusat declari aquest dijous, l'últim dia del judici.
I per últim us expliquem que han detingut un aspirant a Mosso d'Esquadra per una presumpta agressió a una companya de curs a l'escola de policia. El Departament d'Interior li ha obert un expedient i l'ha suspès de manera cautelar, de manera que ja no podrà continuar amb la formació.
Tots dos feien el curs bàsic a l'escola de policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Ell, per accedir al cos autonòmic, i ella per ser policia local. Els Mossos d'Esquadra el van detenir aquest dilluns al matí. La Direcció General de Policia ha obert un expedient disciplinari aquest dilluns a la tarda, pel qual se'l suspèn de manera cautelar, de tal manera que aquest home no es podrà reincorporar al curs bàsic.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora els esports parlant del Barça, que ja ha arribat a Itàlia per afrontar demà l'anada dels vuitens de final de la Champions. Ho farà contra el Nàpols, Pol.
Sí, Xavi, partit molt interessant. El Diego Armando Maradona, dos equips amb molts dubtes a les seves competicions domèstiques que s'enfronten en el primer pas per arribar als quarts de final de la Champions. Joao Félix entra a la convocatòria i podria tenir minuts demà. També viatja amb l'equip Sergi Roberto, que rep l'alta mèdica, Son Baixa, Valde, Gavi, Ferran Torres i Marcos Alonso.
Paral·lelament, la Lliga ha publicat ja els límits salarials després del mercat de fitxatges d'hivern.
El Barça disposa d'un topall de 204 milions d'euros, 66 milions menys que l'estiu. La diferència amb el Real Madrid és important. Els blancs tenen el límit salarial en 727 milions d'euros, 523 més que el Barça. El Girona, per la seva banda, disposa de 52 milions per salaris. Més enllà dels números, l'altre nom propi de la jornada en clau Barça és Ilkay Gundogan. Ha concedit una entrevista a La Vanguardia on admet que hi ha equips amb més possibilitats de guanyar la Champions que el Barça, però que ara és l'hora decisiva i el moment de pujar el nivell.
Tornant al terreny de joc, deien que demà juga el Barça, però és que la jornada de Champions, Pol, ja comença avui.
Sí, amb un representant de la Lliga Espanyola, l'Atlètic de Madrid, que visita San Siro per medir-se a l'Inter de Milà a les 9 del vespre. A la mateixa hora es disputa l'altre partit, el PSV Eindhoven, Borussia de Dortmund. Serà el torn pel Barça contra el Nàpols i també pel Porto Arsenal a les 9 del vespre.
Parlem també del Real Madrid, perquè el diari AS publica que Ancelotti ha ofert a Luka Modric seguir el seu staff si decideix retirar-se a final d'aquesta temporada.
El migcampista blanc ha deixat de ser un dels imprescindibles de l'equip. L'entrenador ho sap, per això, segons el diari AS, i a l'espera del que a final fent faci amb la seva renovació, ha ofert al jugador quedar-se al seu seu staff si aposta per la retirada. De moment, Modric no ha fet cap pas en cap sentit i apura els dies per pensar-se bé què decidir. El croat va arribar a la temporada 12-13 al club madrileny. Des d'aleshores ha guanyat 5 Champions, 3 Lligues, 5 Supercopes, 5 Mundialets de club i 2 Copes del Rei.
A temps també per al futbol internacional, el diari L'Equip publica que el Paris Saint-Germain validarà un projecte de Superliga diferent al que van presentar Barça i Madrid.
El nom de la competició era BOR, la idea era prescindir totalment de les lligues domèstiques. El format era 24 clubs participants, 2 convidats i 8 de competicions europees, però no de les lligues de cada país. 4 grups de 6 equips cadascun, els clubs s'asseguraven jugar 32 partits en primera fase, 16 com a local i 16 com a visitant, 8 equips eliminats a la fase de grups i després les tradicionals fases finals eliminatòries. L'objectiu del format era que els grans clubs juguessin la BOR amb les seves plantilles titulars i apostessin pels suplents a l'hora de jugar a les seves competicions estatals. A nivell econòmic, els organitzadors esperaven recaptar 12.000 milions d'euros anuals, 8 dels quals anirien a parar als clubs. L'aliança del PSG amb la UEFA, però, hauria fet descartar el projecte.
I encara en futbol europeu hi ha dol avui al futbol alemany.
Sí, ha mort als 63 anys Andreas Brehme, l'autor del gol que va donar el Mundial de 1990 a la selecció alemanya. Brehme va jugar al Saragossa la temporada 92-93 i va fer carrera al Bayern de Munic, al Kaiserslautern i a l'Inter de Milà, entre d'altres. És considerada una llegenda del seu país pel gol que va donar al campionat del món, però també per ser campió de la Bundesliga en 2 ocasions. Tant Inter com Bayern com Saragossa han emès notes de condol a les seves xarxes socials.
En bàsquet, nou fitxatge avui pel Girona.
El club ha anunciat la contractació aquest matí del base canadenc Kenny Sherry. Arriba a l'entitat gironina fins final de temporada, en la que serà la seva cinquena aventura a la Lliga Endesa, després de passar per Betis, Guipúzcoa, Gran Canària i recentment al Joventut de Badalona, concretament aquesta temporada 23-24, on hi va jugar 2 mesos. Aquest estiu passat va fer la preparació del Mundial amb la selecció canadenca.
I atenció també a la revolució que planteja World Athletics.
Segons el Daily Mail, podria substituir-se la tradicional taula del salt de longitud per una superfície que mesuri digitalment empremta a empremta la distància de batuda. Segons la informació, la idea seria aprovar-ho a partir de 2026 a les grans competicions amb l'objectiu d'implementar-ho als Jocs Olímpics de Los Angeles de 2028. L'objectiu seria evitar els salts nuls, que van suposar un terç dels salts al Campionat Mundial de Budapest. El director executiu de World Athletics vol fer més atractives les categories menys populars i confirma que treballaran aquests 2 anys per presentar una proposta que funcioni. Si no, diu, mantindran la taula com fins ara. Recordem que el salt de longitud va entrar al programa olímpic l'any 1896.
Tenim temps també pel motor en marxa la segona i última jornada d'entrenaments de pretemporada a la MotoGP.
Fins a les 7 de la tarda hora catalana, els pilots poden provar les noves motos per 2024 que estrenaran el 10 de març al mateix circuit de Losail, la Qatar. Ahir el més ràpid va ser el vigent campió, Pecco Bagnaia. A 2 dècimes es va quedar el segon del Mundial de l'any passat, Jorge Martín, i Aleix Espargaró va completar el podi. El de Granollers estava molt satisfet amb la moto.
Me gusta mucho la moto, que han hecho un buen trabajo, que está yendo como me esperaba y la verdad es que ojalá lo podamos reconfirmar. Solo es un test, pero siempre es positivo e importante divertirse. Me estoy divirtiendo mucho este año con esta moto y está saliendo todo muy bien.
Marc Márquez a bord de la nova Ducati Gresini va ser 16è ahir, a menys d'un segon del líder, però les sensacions són bones després de les proves, també de les realitzades a València després del final del campionat de 2023. Això sí, ha de treure's alguns vicis de la seva antiga moto.
Intento sobre todo centrarme en mi pilotaje, que es donde tengo que trabajar más, donde otros pilotos con esta moto están yendo más rápidos y es ahí donde muchos vicios después de 11 años pilotando una moto, pues me los tengo que ir sacando poco a poco. Aquí ya me los he sacado, pero sigo perdiendo un poquito demasiado en las curvas rápidas.
Recordem que el de Cervera va estar 11 anys a l'equip Repsol Honda.
I parlem de tennis, bones notícies a l'Open de Rio de Janeiro i molt dolentes per a Paula Badosa.
Sí, una de cal i una altra de sorra. Albert Ramos passa als vuitens de final de l'Open brasiler. El català ha guanyat a la primera ronda aquest matí el peruà Varillas per 3-6, 6-3, 7-5. També el balear Jaume Munar s'ha classificat pels vuitens de l'Open. Ha guanyat en primera ronda a Hofner en poc més d'una hora, 6-3, 6-1. Avui serà el torn per Carlos Alcaraz, que juga contra el local Thiago Monteiro amb l'objectiu de recuperar les bones sensacions. Les que no té Paula Badosa, la de Begur, ha tornat a retirar-se lesionada en aquesta ocasió del seu debut a Dubai. Aquesta és la tercera vegada que la catalana ha d'abandonar en partit aquesta temporada. El seu entrenador, Pol Toledo, admet que no saben què té Badosa.
I acabarem amb un apunt de futbol sala. El Peñíscola-Barça, la que juga avui, obrirà els quarts de final de la Copa del Rei.
Serà 8:45 del vespre quan es vegin les cares dels dos equips que un mes enrere, el 13 de gener, ja es van enfrontar en partit de Lliga, un enfrontament que va acabar amb empat a 3. Una hora després, a 9:45, el Centro Deportivo Amate de Sevilla jugarà al Real Betis Mallorca-Palma Futsal.
Estel migdia.
Vinga, que avui acabarem programa Rima de Música Electrònica perquè ja s'ha completat el cartell del Festival Sonar, que el proper juny tornarà a Barcelona. Paul Clark Berret es balitza i escoltem de fons Laurent Garnier i Adriàtic, són alguns dels noms de la seixantena que s'han donat a conèixer aquest dimarts i que completen un cartell que oferirà més de 200 concerts musicals.
La Fira Montjuïc i la Fira Gran Via seran l'escenari durant 3 dies d'un programa que combinarà figures pioneres de la cultura electrònica amb artistes que estan traçant el present de la música i els sons del futur. El Sonar està programat pels dies 13, 14 i 15 de juny en sessions de dia i de nit.
Doncs amb això acabem. Nosaltres tornarem demà al punt de les dues. Us deixem amb la Fabricació Pròpia, Mercè Raga i tot el seu equip. Bona tarda.